Escolteu part 5. Miscel·lània del segle IX. Parrada, AC. Primera conclusió. Corones que pesen i un món que es recompon.
El segle IX no fou un temps tranquil ni ordenat. Va ser més aviat un segle de reajustaments. Imperis que intenten semblar eterns, hereus que no es posen d'acord i mapes que canvien de manera com si algú els dibuixés amb pressa i poca llum. Al començament del segle, l'any 800, el papa Lleó III va col·locar una corona imperial sobre el cap de Carlemany. Amb aquell gest solemne es pretenia ressuscitar l'imperi romà d'Occident, encara que Roma ja no tenia gaire clar qui era ni quin paper havia de jugar. Naixia així l'imperi carolingi, una construcció ambiciosa, més ideològica que no pas sòlida, sostinguda per l'autoritat personal d'un sol home. Carlemany va impulsar el que es coneix com el renacer carolingi. Escoles, monestirs, copistes i un esforç notable per recuperar el saber antic. Va ser un intent seriós d'ordenar el món mitjançant la cultura, tot i que no sempre amb resultats pràctics immediats. El llatí s'escrivia de moltes maneres. L'educació era desigual i l'imperi depenia massa del pols ferm de l'emperador. Quan Carlemany va morir el 814, va quedar clar que mantenir unit aquell projecte seria molt més difícil que crear-lo. Els seus hereus no van saber, o no van poder, sostenir el conjunt. El 843, el Tractat de Verdun va dividir l'imperi en tres grans parts, donant origen a entitats polítiques que, amb el temps, acabarien convertint-se en el que avui reconeixem com França, Alemanya i una franja intermèdia disputada durant segles. A partir de aquell moment, Europa Occidental va entrar en una fase de fragmentació. El poder es va dispersar, les lleialtats es van fer locals i la idea d'un imperi universal va començar a desdibuixar-se. Cada nou acord, cada herència, cada conflicte afegia una línia més a un mapa cada cop més complex. El segle IX, en aquest sentit, no va ser ni un final ni un començament clar, sinó un trànsit. Un món antic que es resistia a desaparèixer i un altre de nou que encara no sabia com organitzar-se. Entre corones massa grans per a caps insegurs i tractats signats per força, Europa aprenia, lentament, que l'ordre ja no vindria imposat des d'un únic centre. I mentre els poderosos discutien herències i fronteres, altres moviments més discrets però decisius començaven a transformar la vida quotidiana del continent.
El segle IX també fou clau en la formació de noves estructures socials. La inseguretat generalitzada va empènyer moltes comunitats a buscar protecció en senyors locals. A canvi de seguretat, cedien feina, collites i llibertat. Així es va anar teixint, gairebé sense consciència històrica, el sistema feudal. En aquest context, l'Església es va consolidar com a única institució veritablement contínua després de la caiguda del món romà. Va custodiar textos, va ordenar el temps a través del calendari i va legitimar el poder. Sense la seva feina, gran part de la memòria escrita s'hauria perdut. Però no tot va ser estancament. Hi va haver avenços discrets però decisius, millores agrícoles, noves tècniques de navegació, organització de tallers i transmissió d'oficis. Petits canvis que, acumulats, van transformar la vida quotidiana. El final del segle IX no va ser un tancament definitiu, sinó un llindar. Sota l'aparença de fragmentació, s'estaven formant noves identitats, llengües, costums i maneres d'entendre el món. El vell ordre romà havia quedat enrere. El món medieval començava a prendre forma. La frontera entre l'Àndalus i els regnes cristians no era una línia rígida, sinó una zona viva de conflicte i intercanvi. Allí es barrejaven tècniques, paraules i sabers que marcarien els segles següents. En tancar aquest segle, convé recordar una lliçó fonamental. El progrés no és lineal. Avança per acumulació, transmissió i camins inesperats. Res del que passarà al segle X, ni els conflictes, ni els renaixements culturals, ni les transformacions polítiques, es pot entendre sense aquest llarg procés de transició. El segle IX ens ensenya que els grans canvis no sempre fan soroll. De vegades, es gesten en silenci. Una fita important. Neix Catalunya, però no com ens han explicat. Anècdotes que poques vegades s'expliquen. Wifredo el Velloso probablement no es va clavar cap espasa per traçar fronteres ni separar comarques. Els comtats catalans eren de ficto independents, encara que diure continuassin vinculats al món carolingi. La societat catalana no era homogènia. Era una barreja complexa de francs, hispanoromans, visigots i contactes amb el món andalusí. I, tanmateix, això gairebé mai no es diu així.
Miscel·lània segle IX, per Llicí Actini. Títol: Vikings a Sevilla. El xoc entre l'espasa del nord i el vers de Còrdoba. El context oficial, mentre els Pirineus i el nord es consoliden els nuclis de resistència, germen de la futura nació, l'emirat de Còrdoba s'enfronta a una amenaça inesperada que ve del mar. La crònica oculta, l'any 844, les serps de fusta Dracars van remuntar el Guadalquivir. Sevilla va ser saquejada, però la resposta d'Abderramaní va ser contundent. Tot i això, el més extraordinari no va ser la batalla, sinó la pau. El personatge Al-Ghazal, Al-Ghazala, un poeta i diplomàtic amb un enginy tan esmolat com una cimitarra, va ser enviat a les gèlides terres de l'Uclan, Dinamarca. El detall humà, Al-Ghazal va deixar escrit la seva sorpresa davant la llibertat de les dones vikings. Les seves cròniques relaten com va coquetejar amb la reina Nout Otora, dient-li que la seva bellesa era superior a la de qualsevol joia del sud. Ella, lluny d'ofendre's, va gaudir del joc intel·lectual amb el Barba del Sud. Enfocament de la veritat, més enllà de la guerra, el segle IX va ser una era de reconeixement mutu. Dos mons oposats, el refinament andalusí i la rudesa escandinava, es van mirar als ulls i es van respectar a través de la poesia i la diplomàcia.
Miscel·lània novena Raziel. Seglen. La vida i l'obra d'Alfredo el Grande, rei de Wessex i promotor de l'educació i la cultura. La invasió viking a Anglaterra. La construcció de la Universitat del Karawin a Fes, Marroc. Al segle IX, Europa s'enfrontava a una sèrie de desafiaments, des de la invasió viking a Anglaterra fins a l'expansió de l'Islam al nord d'Àfrica. En aquest context va sorgir la figura d'Alfredo el Grande, rei de Wessex, que es va convertir en un líder clau en la lluita contra els vikings i en un promotor de l'educació i la cultura. La vida i obra d'Alfred el Gran. Alfred el Gran, de 849 a 899, va ser un rei de Wessex que es va convertir en un dels líders més importants de la història anglesa. Durant el seu regnat, Alfredo es va enfrontar a la invasió viking i va aconseguir defensar el seu regne, cosa que li va valer el títol de El Gran. A més, Alfredo va ser un promotor de l'educació i la cultura i va fundar escoles i monestirs per promoure l'aprenentatge i la preservació de la cultura anglosaxona. La invasió vikinga a Anglaterra. La invasió viking a Anglaterra va començar al segle VIII, es va intensificar al segle IX. Els vikings, també coneguts com a normands, eren guerrers i comerciants que provenien d'Escandinàvia i es van establir a diverses parts d'Anglaterra. La invasió viking va tenir un impacte significatiu en la història d'Anglaterra, ja que va portar a la creació del Danelaw, un territori controlat pels vikings al nord i est d'Anglaterra. La construcció de la Universitat del Karawin a Fes, Marroc. Al nord d'Àfrica, la ciutat de Fes es va convertir en un centre d'aprenentatge i cultura amb la construcció de la Universitat del Karawin el 859. Fundada per Fatima al-Fihri, una dona musulmana, la universitat es va convertir en un dels centres d'aprenentatge més importants del món islàmic i continua sent una de les universitats més antigues del món. En resum, el segle IX va ser un període de grans canvis i desafiaments a Europa, però també de gran èxit i avenç en l'educació i la cultura. La vida i l'obra d'Alfredo el Grande, la invasió viking a Anglaterra i la construcció de la Universitat d'Al-Karawin a Fes són només alguns exemples dels esdeveniments i figures que van definir aquest segle.
Fins aquí un nou capítol de la recerca de la veritat històrica, un programa realitzat amb intel·ligència artificial.